Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I avui vull començar el programa agraint a totes les persones que escolten aquest programa i que si en algun moment donat li han preguntat per fer un estudi general de medis quin mitjà escolta i quin programa, doncs li agraeixo moltíssim perquè la veritat és que ens heu fet costat en aquesta nova onada l'Estudi General de Mitjans, on se sap quina és l'audiència que t'escolta. Jo sempre ho dic, jo, tant si hi ha com si no, fem el mateix programa, amb la mateixa alegria, amb les mateixes ganes i amb històries que explicar a la nostra audiència. Però aprofito per donar, òbviament, les gràcies de tot cor de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui és un nou dia que està a punt d'esgotar-se, un dimecres 2 de juliol, on han passat moltíssimes coses, de les quals t'explicarem avui al llarg del programa de la Linterna de COPE i també a través dels serveis informatius. Estarem pendents dels incendis, del que està passant amb el tema de l'onada de calor i un munt d'informació que constantment s'està produint i que ja saps que a través de COPE Catalunya i de la xarxa social X i Facebook tindrem puntualment informat. Avui posarem la mirada en molts temes, però entre ells un molt important que ens estan preguntant a un mateix, no? I ahir feia jo la reflexió de que em fa cosa veure la gent treballant al carrer a depèn quines hores, amb un calor extrem. Doncs avui parlarem amb una treballadora que ens expliqui quina és la temperatura màxima permesa per poder treballar. I davant un risc greu per onada de calor, el treballador pot interrompre o no la seva activitat? Aquestes i d'altres preguntes li farem a la Susana Rodríguez, que, com deia, és advocada. I pareu bé l'orella perquè ens donarà molt bona informació. Però abans que arribi tot això i d'altres temes, el que farem serà un repàs al temps, que, atenció, tenim bona notícia! Perquè demà dijous farà menys calor i més ruixats. Direm adeu als 40 graus. La matinada de dijous encara marcarà temperatures nocturnes molt elevades. Novament tòrrida, la costa central. Amb el final de la nit es donarà part tancada aquesta onada de calor que ens ha acompanyat des de dissabte passat. El resultat final ha estat de 6 dies amb màximes de 40 graus, amb un pic dissabte de 42,9 graus a Vinebre i unes nits que han estat a tocar del que es considera nit roent, mínimes que no baixaven dels 30 graus, com va ser el cas de diumenge passat a Portbou, amb 29,8 graus. Doncs atenció, perquè demà tindrem dos tipus de temps, en un mateix dia, sol al matí i ruixats a la tarda. A partir de migdia començaran a créixer núvols a les zones de muntanya i els primers ruixats apareixeran al Pirineu i a punts del prelitoral. I durant la tarda, les pluges s'intensificaran a la Catalunya central i al Prepirineu, amb tendència a moure's cap a l'antiplà central, cap a la Conca de Barberà i al Priorat. Els ruixats seran localment intensos, amb tempesta i amb possibilitat de pedra i fortes ratxes de vent. Així que, per una banda, tenim la bona notícia que se'n va aquesta onada de calor, però per una altra banda, arriben els ruixats, així que tempestes intenses i amb pedra. Estarem molt pendents, però almenys podrem dormir una mica més tranquils. I anem a saber ara com es circula a les principals carreteres de Catalunya. Si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara, des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem dues incidències, sobretot l'accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram de Sant Joan d'Espí. Parlem d'un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de 3, gairebé 4 quilòmetres entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Joan d'Espí. Això passa a l'autovia A2, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident. També volem comentar avui la ronda de dalt de Barcelona, que va molt plena en sentit Besòs, a causa d'un accident a la zona de Guinauet, aproximadament. Encara parlem d'un carril tallat, anant cap al nus de la Trinitat, aturades gairebé de punta a punta, entre Cornellà i la zona de la Guinaueta. Això a la ronda de dalt, molt plena tota ella, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui us estem parlant d'educació, uns dies després de que s'hagi acabat el curs escolar. I ho fem recollint les demandes i les mancances que hi ha en alguns models d'educació, com és l'escola concertada, que arrossega un infrafinançament endèmic també de l'educació diferenciada o la que potencia la religió. Tres models que no són precisament la prioritat dels darrers governs de la Generalitat. De fet, si parlem de l'escola diferenciada, ha estat històricament maltractada, però en canvi, si mirem els resultats, curiosament, dues de les tres estudiants que han tret millor nota de les proves de la selectivitat d'aquest any han estudiat en col·legis diferenciats. Un d'aquests centres és l'escola La Vall de Vacarisses. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. I hem parlat amb la seva directora, la Judit Monés, que ens ha confirmat que això de la millor nota a la selectivitat selectivitat, doncs no és la primera vegada que passa. I això desmunta els missatges que molt sovint es donen d'aquest tipus de model educatiu i demostra que és una aposta segura i els resultats ho avalen. La Judit Monés posa en valor els punts forts d'aquesta opció educativa.
Crec que és un model pedagògic que parteix de la igualtat de nens i nenes en drets, deures, en dignitat i que ens permet personalitzar molt l'educació en funció dels diferents ritmes educatius i maduratius de cada alumne. Pensem que nois i noies maduren en moments diferents i hi ha un altre factor que penso que és essencial, molt rellevant, que és el clima escolar que es genera en les aules diferenciades. Penso que és un clima de confiança, de cohesió, de complicitat entre l'alumnat i el professorat que permet generar aquests entorns d'aprenentatge on es respira llibertat, seguretat i no hi ha pressions socials.
I un dels mantres sobre aquest tipus de model és que és molt elitista. I també en aquesta ocasió la realitat desmunta els prejudicis.
Actualment es desconeix molt el món de l'educació diferenciada, però en països anglosaxons sí. Hi ha escoles diferenciades públiques en entorns a més complexos, estic parlant del Harlem de Nova York, on en el moment en què una escola es va convertir en diferenciada, la tassa d'abandonament de les noies, que era una tassa superior al 60%, es va reduir pràcticament al 0%. Són dades que s'obvien moltes vegades en aquests missatges que es donen.
Doncs tot i que els resultats avalen aquesta opció educativa, no hi ha ajudes per part de l'administració, més aviat retallades, i sobre l'impacte que aquests ajustos poden tenir en la qualitat educativa, la Judit Monés deixa clar que, tot i la pèrdua de concerts, la qualitat no se'n ressentirà.
Aquesta decisió que s'ha pres de cara a futur de continuar sent diferenciats i això implicarà doncs, la pèrdua de concerts, està treballant perquè no signifiqui cap pèrdua de qualitat educativa, al revés. La nostra intenció és continuar millorant el que s'ofereix a les famílies, el que s'ofereix a l'alumnat, perquè al final penso que la qualitat educativa que donem no la podem rebaixar, o sigui, és el nostre segell d'identitat.
Això pel que fa a l'educació diferenciada, en el cas de l'escola concertada, ens hem centrat en un cas concret, el del Centre Mare de Déu del Carme de Terrassa, més conegut com el Carmel. Ha estat motiu de polèmica perquè algunes famílies es queixen de que hi ha hagut un canvi ideològic radical, mentre que d'altres asseguren tot el contrari, que són acusacions falses.
Sí, darrere d'aquestes queixes pel canvi de rumb ideològic del centre i de canvi de projecte educatiu, hi hauria una vuitantena de famílies. El que diuen és que hi ha hagut una radicalització religiosa perquè els nois fan missa, han crescut les hores lectives de religió i s'ha contractat professorat exclusivament vinculat a moviments religiosos. També diuen que hi ha professors que fan comentaris ultradretans o que ara s'utilitza més el castellà. Són algunes de les denúncies que fan i aquest gir radical, segons explica un d'aquests pares, el Francesc, diu que va començar fa un parell d'anys.
En dos anys aquesta direcció doncs, ha posat doncs, cap per avall, no? De ser una escola progressista, religiosa, cristiana, integradora, una escola doncs, com cal, a anar-se veient tota una sèrie d'esbiaixos ideològics, de història, d'inculcant altres coses que no fan referència estrictament al que hauria de ser el currículum de les assignatures.
Doncs aquesta és una de les versions, perquè hi ha altres pares que prefereixen, per cert, mantenir l'anonimat per por a represàlies i que diuen tot el contrari. Ells asseguren que les queixes venen de pares molt polititzats, que estan manipulant la realitat, i recorden que aquesta escola té un ideari i uns valors molt clars, i apunten també a un grup de WhatsApp promogut per un grup de pares que està generant doncs, tota aquesta situació d'incertesa i de mala maror. També hi ha els mestres, que neguen que hi hagi qualsevol tipus d'adoctrinament.
Avui en parlem de tot plegat amb la secretària general de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, la Meritxell Ruiz. Senyora Ruiz, bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
D'un-hi-do la quantitat de calés que encara deuen el govern a les escoles concertades. Què està passant?
Això és una situació que ja s'arrossega de fa molts anys. I és que sempre hi ha despeses durant el curs que es paguen doncs, fins i tot a vegades un curs acabat. I això, clar, és especialment complicat, no?, per a aquelles escoles que tenen doncs, més alumnes vulnerables. És cert que hi ha una part que s'ha cobrat, és a dir, hi ha una part que es va cobrar el mes d'abril i a partir d'aquí s'han anat pagant una part d'aquestes motxilles Però ara queda encara tota una altra subvenció per cobrar, que és el que se'n diu el finançament addicional, és que a vegades ja saps que són complicades, no? Sí. Diguem que tenim dues subvencions per les motxilles, una que es va començar a pagar a l'abril, no? Des del setembre al febrer ens van pagar el mes d'abril i a partir d'allà sí que han anat pagant una part cada mes, però la que va sortir ara de finançament addicional, que és el suport als centres doncs, que tenen un percentatge més elevat d'un 10% d'alumnat vulnerable, aquesta va sortir publicada la resolució ara i encara no s'ha cobrat. Esperem cobrar-la doncs, aquest mes o com a molt tard al mes d'agost. Clar, això provoca tensions, no? Perquè són nens que estan a les escoles, que han estat tot el curs a les escoles, a qui se li ha facilitat doncs, el material, els llibres, etcètera, etcètera. Són despeses que l'escola ja ha hagut de suportar, no? No les podem pagar els llibres, no els podem pagar un any vista, els hem de pagar en el moment en què els comprem, no? Però, en canvi, encara no s'ha pogut cobrar.
Imagino, senyora Ruiz, que aquests centres, òbviament, no els hi surten els números perquè aquestes motxilles venen, no només arriben tard, sinó que arriben mig buides. No surten els números i algunes acaben tancant, no? Per això imagino que demanen al govern que s'arribi a una gratuïtat total.
Sí, de fet, això ja està reconegut a la Llei d'Educació de Catalunya, i no només a la Llei d'Educació de Catalunya, sinó que fins i tot a nivell no, de les lleis espanyoles, l'educació ha de ser un dret gratuït. No? Malauradament encara no ho és, no? I això doncs, també acaba provocant segregació, perquè l'element econòmic intervé en la decisió a l'hora de triar escola. No? I llavors ja fa anys que treballem i demanem que hi hagi aquesta gratuïtat, com hi ha el sistema sanitari, no? Que un va... doncs en un hospital o al CAP i no sap si és públic o concertat, però no ha de pagar res, no? Pel tractament que li facin, doncs el mateix per l'educació, que és un tema doncs prou important, no? De cara al futur d'un país. És cert, i ho hem de dir, que amb el govern actual doncs s'han constituït uns grups de treball que ja s'han començat a reunir justament amb aquesta voluntat, no? La consellera ho ha dit en alguna declaració pública de dir, escolta'm, hem d'anar avançant cap a aquesta gratuïtat, que és el que diu la llei.
Fins i tot el síndic de Greuges de Catalunya veu insuficient l'impost que es destina a cada alumne, no? 1.500 euros. Això és poquíssim.
Sí. La sort que tenim, no, a Catalunya és això, que és que la sindicatura de Greuges ha calculat, no, quin és aquest infrafinançament, i això ja és un pas fàcil per poder avançar, o un primer pas important, que és saber quina és aquesta quantitat, no? És a dir, si financéssim al 100% una plaça amb un alumne de l'escola concertada, s'haurien d'afegir aquests 1.500 euros per infantil i primària o aquests 1.800 per secundària. També cal dir que això només és les despeses de funcionament, és a dir, el departament, no, assumeix dos costos respecte a l'escola concertada. Aquest de les despeses de funcionament, que perquè ens entenguem són les despeses de llum, aigua, l'internet, la neteja, la secretaria, etcètera, etcètera. D'això assumeix un 60%, no arriba, però l'altre, no? L'altre 50 i pico l'han d'assumir les famílies, o 40 i pico l'han d'assumir les famílies. I després el professorat, no? Hi ha una part del professorat que el paga directament al Departament d'Educació, que aquí també hi ha un altre element que s'ha posat sobre la taula, i és que en els últims anys, doncs, per sort, les plantilles de l'escola pública han crescut moltíssim, no? Amb més de 11.000 docents, però l'escola concertada no ha estat així. No? Uh-huh. I per tant també és un element que s'ha de tenir en compte, és a dir, per arribar a la gratuïtat també cal que l'escola d'iniciativa social tingui la mateixa dotació ordinària d'una escola com centre públic, no?
Per això, mateixes condicions. Imagino que per aconseguir-ho les escoles concertades calculen que l'aportació anual del govern s'hauria d'incrementar en uns 500 milions d'euros.
Aproximadament, sí. De fet, tots aquests càlculs els basem en els càlculs de la sindicatura de Greuges, és a dir, no és una xifra, no, que tinguem de càlculs interns, sinó que és calculant, no, o utilitzant totes les xifres que s'han publicat sobre aquest infrafinançament, sobre la manca de plantilles, sobre els recursos que falten també per atenció a l'educació inclusiva, és a dir, els centres concertats, per exemple, tenen moltes menys aules d'acollida que un centre públic, malgrat tinguin la mateixa diversitat. Jo crec que una de les dades que no es coneix prou, però és així, és que el percentatge d'alumnat vulnerable a Catalunya és pràcticament igual a l'escola pública que a la concertada. El que no s'assembla gens són els recursos, no? I per tant, en això estem treballant amb el govern actual per veure com podem anar equiparant, no, aquest servei d'educació de Catalunya que estem fent tots.
Però què dur és ser alumnes de primera o de segona, no? Estem parlant de nens.
estem parlant de nens, per això sempre diem que l'educació ha de ser una cosa gratuïta, perquè és un dret de qualsevol alumne, vingui d'on vingui, sigui d'on sigui, tingui els recursos que tingui, no? I això, doncs, que ho reconeixen les lleis, ha de ser també una realitat per a tothom. Tingui el nivell de renda que tingui, que ningú hagi de portar res. Ho dèiem abans, no? I vostè també ho assenyalava.
Sí, sí.
Quan els nostres fills, doncs, van amb, és igual, amb un CAP o amb un hospital, perquè necessiten un tractament, no paguem, no?, en funció d'allà on tenim. Mm-hmm. Doncs, ens semblaria bastant horrible, no?, haver d'anar a Sant Joan de Déu i quan surtis d'allà que hagis de pagar una part de la factura, només pel fet que és concertat, no? Doncs, home, això que amb educació ho trobaríem, ai, amb sanitat ho trobaríem tan horrible, o és igual, li dic això, com puc dir a l'Hospital Talla de Manresa,
sí, sí,
o a Tarragona, a Santa Tecla, és igual. Doncs, home, això sí que passa en educació, no? Jo crec que hem de també explicar-nos molt bé i dir què suposa això, no?
Doncs, havíem volgut posar-vos veu i li agraeixo molt a la Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo les coses canviïn a millor, perquè aquestes motxilles no només arriben tard, com dèiem abans, sinó que arriben mig buides, i si el cost o infrafinançament és de 1.500 euros, però tu, l'ajuda que li dones és de 800, doncs això vol dir que la motxilla porta 700 euros menys. Meritxell, gràcies per la tasca.
Justament són recursos per a aquests alumnes, i que moltes gràcies.
Gràcies, també. Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri. Bueno, seguro que te suena. ¿Esta música te suena? ¿Seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es línea directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, que es tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700 y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
España está viviendo esta primera ola de calor del año con temperaturas récord. En este sentido, ¿qué derechos tiene el trabajador y qué obligaciones tiene un empresario para hacer frente a las altas temperaturas? Legalitas, hoy vamos a hablar con ellos, repasa la normativa y aclara ¿qué hay que tener en cuenta en el ámbito laboral ante estas temperaturas extremas? ¿Qué protección legal tiene el trabajador en este contexto? ¿Cuándo se considera hora de calor? ¿Y qué medidas debe tomar el empresario o cuáles puede solicitar el trabajador? Para hablar de ello tenemos con nosotros a Susana Rodríguez, que es abogada de Legalitas. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Ola de calor. Gracias. Que estamos sufriendo todos, pero imagino que sobre todo aquellos trabajadores que están a pie de calle y que están sufriendo sin aire acondicionado en su entorno, pues este calor. ¿Cuáles son los derechos de un trabajador en casos de esta ola de calor y las obligaciones del empresario? Empecemos por los empresarios, si te parece.
Pues me parece perfecto. La obligación del empresario es siempre y en todo caso proteger la salud e integridad física del trabajador. Por lo tanto, en una situación de ola de calor, de temperaturas extremas, lógicamente tiene que adoptar las medidas adecuadas. Tiene que informar al trabajador y tiene que adaptar ese puesto de trabajo para que ese calor extremo, esas temperaturas elevadas, no le afecte a su salud. Uh-huh. Tiene que darle agua, tiene que proporcionarle sombra, aire acondicionado. Incluso la norma llega a señalar, a indicar, que en caso de que no se puedan tomar medidas por nos imaginamos, por ejemplo, aquellos trabajadores de carreteras, ¿no? Sí. Construcción de carretera, como complicado ponerles una sombra. Entonces, habrá que suspender la actividad y habrá que distribuir esa actividad en otros horarios, en horarios que sea posible trabajar donde las temperaturas sean más bajas. O incluso suspender unos días y recuperar en otro momento donde no existan ese riesgo a la salud del trabajador.
Susana, eso en cuanto al empresario. ¿El trabajador puede o no negarse a trabajar o abandonar su puesto de trabajo cuando hace este calor tan extremo?
A ver, efectivamente, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos, ¿vale?, dice que efectivamente el trabajador tiene derecho a interrumpir. Interrumpir implica que, en principio, voy hasta el trabajo, ¿vale? Que nadie se me quede ya en casa porque dicen fuera que hay termómetros. Entonces, una vez que estoy en mi puesto de trabajo, hace mucho calor, no tengo sombra, no puedo parar, no tengo agua, etcétera. La ley establece que puedo interrumpir mi puesto de trabajo, incluso abandonarlo en caso necesario. ¿Qué pasa? Que la ley, como siempre, nos pone una trampita que dice que haya riesgo grave e inminente para su vida. Vale, entonces, ¿yo qué recomiendo? Que seamos lógicos. Estoy en un puesto de trabajo, estoy sufriendo mucho calor, no tengo agua a mano. Lo primero que tengo que hacer es comunicárselo inmediatamente al empresario. Es decir, sí, oye, estamos en esta situación, tienes que hacer algo. Darle la oportunidad de que haga algo. Y, por supuesto, si nos encontramos mal, paramos. Como en cualquier otra situación, ¿no? Y nos vamos inmediatamente, pues, al médico para poder acreditar que, oiga, yo interrumpí mi trabajo y abandoné el puesto porque me encontraba mal. Y me encontraba mal porque esta persona no me facilitó un medio adecuado para poder soportar estas altas temperaturas. Ya discutiremos después si me dan una baja, si es laboral o no es laboral. Pero de entrada, desde luego, que nadie ponga en riesgo su salud.
Si hablamos de trabajos, ya no en la calle, pero por ejemplo en oficinas donde no hay un aire acondicionado que funcione correctamente, ¿el trabajador puede solicitar teletrabajar si existiera esta posibilidad?
Efectivamente, también lo prevé la ley. Una de las medidas que pueda adoptar la empresa es facilitar el teletrabajo para evitar esos daños, esos perjuicios al trabajador. Efectivamente, una empresa tiene unas instalaciones, por lo que sea, el aire acondicionado no funciona, está estropeado, no han venido a la revisión. Bueno, pues si puede facilitar el teletrabajo, efectivamente debería, ¿vale?, facilitarlo.
Debe haber mutuo acuerdo, ¿no?, entre el empresario y el trabajador.
Claro. Debe de haber mutuo acuerdo y también el empresario puede decir, oiga, pues acredíteme ustedes que en su casa sí tiene medios para evitar el riesgo de altas temperaturas, porque desgraciadamente no todos tenemos un aire acondicionado en casa y a veces no se sabe qué es peor, si un sitio que otro.
Claro, por eso imagino que el empresario debería poder verificar que esa vivienda del trabajador o donde vaya a prestar el servicio en la modalidad de teletrabajo cumple con las medidas de seguridad oportunas, ¿no? Es decir, que con ello se evite también ese riesgo de calor.
Efectivamente, o que por lo menos, si ahí ya como hay que entrar en la intimidad del trabajador, que es valorar los riesgos en su vivienda, bueno, existe el supuesto de decir el trabajador, no, ya asumo el riesgo, yo no quiero que entren a evaluar. Ahí ya se está negando el trabajador, sí que tengo aire acondicionado. Bueno, ahí entramos en una cuestión un poquito más específica, ¿no?, y más complicada. Pero desde luego el empresario sí que nos puede exigir, oye, como mínimo acredítame, claro, que tú ahí tienes aire acondicionado, si no, no te voy a poner en riesgo y dejarte estar en casa sin. Incluso estás peor que en la oficina, claro, ¿no? No sería lógico.
Susana, en los locales u oficinas cerrados, donde se realiza, podríamos decir, un trabajo más sedentario, que tenemos que estar sentados, por ejemplo, aquí en la radio, ¿cómo debe estar la temperatura para que sea un ambiente agradable, sobre todo en estos momentos de ola de calor? Porque ya sabes que esta es una batalla de cada verano y cada invierno, al contrario con la calefacción.
Pues efectivamente el Real Decreto que regula esto dice que la temperatura de los locales en los que se trabaje de forma sedentaria debe de estar entre los 17 y los 27 grados centígrados. Ahí ahora ya discutiremos si hay varias personas. Es que para mí 17 es muy poco, para mí 27 es mucho. Bueno, pero la normativa lo que regula es entre 17 y 27 grados centígrados.
En cuanto al vestuario de la gente que trabajó, hay gente que, bueno, la verdad es que en Cataluña decimos para apretar a correr, ¿no? Algunos vienen como si fueran a la playa, ¿no? Las chancletas, el pantalón corto, eso en sitios donde no hace falta llevar un uniforme. Hay que adaptarse también a las temperaturas sin llegar al extremo de parecer que vamos a ir a la piscina en vez del trabajo.
Efectivamente, ahí sí la empresa tiene un protocolo, tiene unas normas de vestimenta, lógicamente me tienen que permitir utilizar unas prendas que sean adecuadas para las elevadas temperaturas. Pues a lo mejor, no sé, en lugar de una lana, pues pondré un algodón finito, etcétera. Pero eso no conlleva que yo pueda exigirle al empresario que pueda ir en bañador y en chancletas. No. Una cosa no quita la otra, es decir, vestirse para el verano sí, pero si hay en la empresa unas normas mínimas de vestuario, también tenemos que cumplirlas.
Muy bien. Imagino que si el trabajador sufriera en la empresa pues esa indisposición, pues lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Informar al empresario, ir al médico, ¿no? Y que confirme o a la mutua de que no estamos en condiciones para seguir trabajando, ¿no?
Efectivamente. Lo lógico sería, lo primero, avisar al empresario y que el propio empresario me dijera, vete corriendo a la mutua, ¿no? Y que este emitiera el parte o el aviso a la mutua para que la mutua nos atendiese, que tomase las medidas inmediatas que fuesen necesarias para mejorar ese estado de salud e incluso, pues si digamos en un estado pues agravado, que nos dé la propia mutua la baja. ¿Por qué la baja? Porque si me ha ocurrido en tiempo y lugar de trabajo ese golpe de calor, debería de ser una baja laboral. En todo caso, lo primero es la salud y el bienestar de las personas. Entonces, cuando estamos mal, si no nos dejan ir a la mutua, vayamos al médico de cabecera o vayamos a urgencias, que nos traten lo primero, por favor.
Desde luego.
Y después ya estamos los abogados para indicarles cómo luchar para que se cambie la contingencia y que sea declarada laboral. Para eso llamamos nosotros cuando estén ustedes recuperados.
Susana, en este caso, calor de riesgo inminente, esto no es una ley laboral la que determina que es o no una ola de calor y cuándo decretar o no una alerta, ¿no? Pero claro, hay que atender a las notificaciones meteorológicas de vías fiables, ¿no? Procedentes de la EMET y ministerios competentes. Lo digo porque hay muchas veces que miramos el móvil y a ver, que no se me vayan a tirar encima las compañías de teléfonos móviles, pero claro, muy, muy, muy fiable no es una aplicación que te diga ahora mismo hace 37 grados, ¿no? Hay que mirar en sitios oficiales, ¿no?
Efectivamente. Quien puede decretar la alerta es, por supuesto, nuestras instituciones, nuestras administraciones, y a través de la EMET. Es quien puede decir si estamos o no pues en una alerta naranja, en una alerta roja, o incluso establecer medidas específicas, ¿no? Pues en casos de otras circunstancias climatológicas que nos impidan pues el desplazamiento. Son ellos, no el móvil. Mucho cuidado con quien nos lo dice, porque después si no vamos a trabajar o abandonamos el puesto de trabajo por esas altas temperaturas y el empresario nos quiere sancionar por abandono de puesto, tendremos que justificar que había una alerta.
Claro.
Nos va a valer solo la del organismo oficial, ¿vale? No nos va a valer...
No la del móvil. No. Oiga, mire, hice un pantallazo y aquí en la aplicación de mi teléfono ponía que hacía 38 y realmente a lo mejor... Porque es que, ¿sabes qué pasa, Susana? Muchas veces cuando vamos por la calle y miramos, no sé, una farmacia, ¿no? Lo típico, decimos, a ver qué temperatura hace. A ver, hijos de mi vida, si es una farmacia que tiene ahí el letrero a todo pleno sol, obviamente la temperatura que coge ese termómetro que tiene la Cruz Verde, pues no va a ser la real, ¿no?
Efectivamente, tenemos siempre que verificar que la información que estamos obteniendo y en la que nos vamos a basar para exigir esas medidas a nuestro empleador es de organismos oficiales, siempre.
Oye, me gustaría, Susana, antes de terminar, recordar la muerte de esta trabajadora de la limpieza de Barcelona. En un primer momento se cerró el caso, pero se ha vuelto a reabrir y sé que el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto, bueno, un nuevo protocolo, ¿no? Lo ha vuelto a actualizar, porque es que no estábamos acostumbrados a estas olas de calor.
Claro.
Y claro, las leyes o protocolos que teníamos antes han cambiado. Mucho ojo con esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, es lamentable tener que a estas alturas ver que siguen ocurriendo este tipo de sucesos, ¿no? Bueno, pues habrá que investigar la responsabilidad que tenga cada parte, lógicamente, mis condolencias para toda la familia, y desde luego las empresas y la administración deberían de revisar y actualizar esos protocolos. Afortunadamente, a día de hoy tenemos muchas más medidas pues para acceder al agua, para acceder a una sombra, para facilitar un cambio de horario, porque a todo el mundo a día de hoy, a un trabajador se le puede decir, oye, pues mira, vamos a, como hay una ola de calor que lo acaba de decretar la EMET, vamos a parar y ya recuperaremos, ¿no? O sea, así como nos llaman para hacer una hora extra de un día para otro o de hoy para allá, ¿no? Pues también para suspender en estos casos debería de estar establecido en las empresas ese protocolo, ¿sí?
Eso es. Oye, pues nos ha servido mucho esta conversación con Susana Rodríguez, abogada de Legalitas, y sobre todo, si tenéis algún problema, un abogado siempre. Yo siempre digo que la familia, Susana, hay que tener un médico y un abogado.
Bueno, yo prefiero el abogado y el médico fuera de la familia, que a veces no son muy objetivos.
Bueno, claro, claro, eso es normal, lo entiendo en tu caso, pero en el caso nuestro, en el mío, por ejemplo, es maravilloso yo tener, pues eso, un médico, dices, oye, me duele esto, un abogado, oye, tengo tal problema. Pero ahí están los amigos de Legalitas. Susana, ha sido un placer y ya sabes, prevención y beber agua y esperar que lleguen las vacaciones, que no sé si te queda mucho para que llegue ese día.
Ah, mira, se me han acabado. Ya llegarán otras.
Oye, pues ahora para ti llega lo mejor, porque cuando todos, tú sola a la oficina, cuando todos vuelvan, tú estarás fresquita, fresquita.
Eso es. Efectivamente.
Ha sido un placer conocerte y gracias.
Igualmente,
por los
gracias. Chao. Hasta luego.
Gracias.
La linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tres horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El projecte solidari Espès de la Fundació Brafa té com a objectiu ajudar joves en risc d'exclusió social que viuen al carrer. A través d'activitats esportives, principalment partits de futbol gratis, ofereixen un espai d'integració i suport per a persones vulnerables. Aquestes activitats permeten que els participants se sentin acceptats, valorats i motivats per canviar la seva situació. Els participants, després d'un període d'acompanyament, poden iniciar processos per millorar la seva qualitat de vida, com ara trobar allotjament o preparar-se per accedir a la feina. Alguns dels joves arriben a formar-se per a tasques vinculades a l'esport o d'altres àmbits laborals amb l'esperança de tenir una ocupació estable i digna. El programa Espès de la Fundació Brafa treballa en col·laboració amb més d'una vintena d'entitats del sector, del tercer sector, per oferir un suport integral i efectiu. A més, busca facilitar la regulació legal dels participants, que és un pas fonamental perquè puguin accedir a oportunitats laborals i socials amb garanties. Ens ha explicat avui a Herrera COPE Catalunya i Andorra l'Ignasi Taló, que és el director de la Fundació Bafra, que ha estat avui amb la Mar Puerto.
Fa 5 anys que va néixer aquesta iniciativa en plena pandèmia, però estava enfocada d'una forma diferent. La idea inicial era organitzar una activitat esportiva gratuïta per aturats de llarga durada, però tal i com ens explica l'Ignacio Taló, el president de la Fundació Brafa, no va tenir l'èxit esperat i es va acabar modificant fins a convertir-se en el que és avui dia.
La realitat és que no va venir gairebé ningú. I llavors ja ho vam obrir aturats de tot tipus, de totes les edats, i ens va començar a venir més aquest col·lectiu de gent sense sostre, la gent que arriba en patera en molts casos. I ara la majoria de gent que tenim és d'aquest perfil.
I és que mitjançant l'esport, el projecte ESPES busca generar relacions de confiança i amistat entre els que la societat considera com els invisibles. El problema és que estan al nostre costat, però no els mirem, diu. I són gent que està lluitant per sobreviure. Per això, Brafa ha adaptat aquest projecte a les necessitats i horaris tan variats d'aquest col·lectiu, amb grups de matí i de tarda. La Fundació els hi deixa tot el material necessari per poder jugar al partit i tenen una cosa molt clara, venen a gaudir i a oblidar-se dels seus problemes, no a competir. Per això fomenten el treball en equip i la cooperació.
I això no és fàcil, perquè barrejar un magrebí amb un de gana, ja hi ha les seves coses, i aprendre ells a respectar-se, a jugar junts o jugar a l'equip contrari i jugar en fair play. Aquí hi ha un primer punt interessant.
Per tant, el que està clar és que es tracta d'un projecte transformador que omple d'esperança les vides d'aquests joves invisibles. I qui també ho fa és en Raül Beltrán, un dels directius de l'empresa Calaf Constructora, fundada l'any 1964, una empresa familiar compromesa amb el medi ambient i amb una aposta decidida per la responsabilitat social corporativa i amb una participació directa amb la Fundació Brafa. Ells diuen necessiten gent i els hi poden donar feina.
A la construcció des de fa molts anys hi ha molta manca de mà d'obra, no només de mà d'obra, sinó de tècnics, de caps d'obra, de caps de producció, però sobretot de mà d'obra. Falten oficis, falten electricistes, falten encofradors. Per tant, una bona manera de tenir impacte positiu a la societat és ajudar tota aquesta gent que tenen realment realitats molt complicades i molt complexes, i Fundació Brafa ens pot posar en contacte amb ells, no només amb ells, sinó amb altres associacions que els acompanyen des de que arriben fins que poden obtenir papers, i nosaltres entrem en la fase final, diguem, escolta, doncs nosaltres podem oferir feina.
Per tant, una ajuda compartida que fa que aquests joves i aquest col·lectiu vulnerable que arriba fins aquí, doncs pugui tenir aquí un futur i viure de la millor manera possible.
Oye, la linterna COPE Catalunya i Andorra, vamos a hablar con Mamari. Él es de Mali y trabaja actualmente en Construcciones Calaf y es voluntario de la Fundación Bafra, de la cual hemos hablado a lo largo de la promoción de la cadena COPE. Mamari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
¿Cómo estás? Muy bien, encantada de hablar contigo. Oye, ¿cómo fue tu llegada a España y por qué decidiste abandonar Mali? Cuéntanos tu historia.
Bueno, yo llegué en España con mi patera en Marruecos. Bueno, porque en mi país, y todos saben que estos últimos 5 o 10 años hay guerra en mi país.
Sí.
Bueno, eso, nosotros y yo fuimos ahí para venir aquí para buscar algo en la vida.
¿Qué te encontraste cuando llegaste?
Bueno, yo llegué bien, gracias a Dios. Yo, primero, cuando llego aquí, yo estoy con Cruz Roja.
Sí.
Bueno, yo vivo con ellos un año y medio. Ellos ayúdame para ganar papeles. Bueno, después de ahí, yo conozco Fundación de Brafa.
Sí.
Vale, ellos también echan mano cómo puedo ganar ese trabajo, cómo puedo llevar otra cosa a la vida.
¿Cómo imaginabas España desde Mali, Mamari? ¿Cómo la imaginabas?
¿Cómo
te la imaginabas? ¿Esperabas un sueño dorado, un sitio donde llegar y todo fuera maravilloso?
España es un país de mi sueño para venir a España, antes porque me encantaría España, aparte de fútbol, Yo me conozco España, Barcelona. Mi club preferido en Barcelona.
Muy bien.
Bueno, eso cuando sale Marruecos, llegar en España, yo quedé aquí porque yo tengo mucha familia en Francia, pero mi sueño en España, me gustaría mucho Barcelona.
Claro. ¿Cuánta familia dejaste en Mali?
¿Cuánto?
¿Cuánta familia? ¿Cuántos años tienes?
¿Yo?
Sí.
Yo tengo 29 años.
29. ¿Y qué familia dejaste en Mali?
Ahí mi familia, ahí sí.
¿Todos? ¿Tus padres, sí, hermanos? Sí,
todo. Bueno, mi padre se separó. Ahí mi madre con mis hermanos, hermanas y ahí.
Imagino que fue duro, ¿no? Irse de casa.
Muy duro, muy duro, muy duro, la verdad. Antes la vida muy, muy, muy duro ahí.
Imagino que has tenido que enfrentarte a muchos retos, ¿no? Desde vivir en la calle hasta la situación actual de ahora, ¿no? Que estás trabajando.
Sí, sí. Antes yo vivo calle, pero ahora, gracias a Dios, yo estoy trabajando para ganar algo. Bueno, ahora mejor, mejor, pero me alegro mucho ahora.
¿Tu objetivo sería traerte a tu familia aquí?
Sí. Yo, eso es mi sueño primero, para traer a mi familia, porque ahora, hasta ahora, mi país no estaba bien, de verdad.
Claro.
Si yo tengo una oportunidad, y bueno, yo traigo a mi familia aquí.
Uh-huh. Mamari, seguramente vemos la tele, escuchamos la radio, cada día escuchamos la cantidad de gente que se queda en el mar, ¿no? Haciendo lo que tú hiciste.
Sí.
¿Qué consejos les darías? ¿Qué les dirías a esas personas que quieren también dejar tu país y venirse aquí? ¿Qué les dirías?
Sí, sí. Bueno, yo también, yo dije, si hay alguno tiene oportunidad para venir aquí, yo también quiero ellos traer, porque yo sabía hay muchos amigos ahí, ellos también pasar un camino muy difícil, como yo, ahí.
Claro.
Bueno, depende de oportunidad. Si alguien tiene oportunidad para venir aquí, me alegro mucho. Yo necesito, porque yo sabe qué haces ahí, de verdad.
Ya. Oye, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a trabajar en una constructora?
Bueno, mucho, mucho cambiar mi la vida, mucho. Porque ahora me alegro mucho con la construcción de Calaf. Feliz con mis compañeros, con mi encargado también. Hay muchas cosas que cambiaron en la vida. Sí, de verdad.
¿Vives con compañeros? ¿Vives solo?
Bueno, vivo con compañeros, compartir.
Muy bien. Piso. Muy bien. Oye, ¿qué significó para ti o qué experiencia tienes como voluntario en el programa SPES y cómo te ayuda esta tarea? Porque tú estás ayudando también a los demás.
Sí, bueno, voluntario de Fundación Brafa, yo encuentro otra experiencia más para cómo puede ayudar a gente, como mucha experiencia ahí. Voluntario de Brafa, me alegro mucho con ellos para echar una mano, porque hay muchos paisanos también ahí, ellos no entienden bien el castellano, hay mis paisanos, ¿no? A veces yo
claro.
Puedo traducir.
Mamari, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros. Gracias. Me alegro mucho para hablar con vosotros.
Igualmente. Gracias,
gracias.
Shukram, shukram.
Shukram, shukram. Gracias.
Un beso, gracias.
Muy bien, Alejandro. Gracias.
Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Que incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I atenció, perquè el govern ha decretat per demà dijous dia de dol oficial a tot Catalunya per les dues víctimes mortals a l'incendi de Torrefeta i Florejacs que han afectat a les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell. Les dues víctimes són el propietari d'una explotació ramadera i un treballador, veïns de Gramunt i molt coneguts a la zona. És la cara més tràgica d'un incendi que tot apunta a que es va iniciar de forma accidental per la guspira d'una segadora. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, els bombers hi continuen treballant amb una trentena de dotacions, especialment al flanc esquerre. El foc està estabilitzat però no controlat, amb gairebé 6.000 hectàrees cremades, la majoria agrícoles. Ha estat un incendi molt virulent, molt perillós, que es va propagar molt ràpidament, creant el que es coneix com a pirocúmul, un fenomen molt poc habitual, de fet no s'havia vist mai a Catalunya. Es tracta d'un núvol de cendres i fum habitual en incendis de sisena generació. El Ramon Pascual és delegat territorial de l'AEMET a Catalunya.
Les condicions eren favorables al desenvolupament de les tempestes a zones de l'interior, per tant ja havia una certa inestabilitat atmosfèrica i això hauria afavorit la formació del núvol convectiu d'aquest cúmul i efectivament la formació d'aquests núvols crea unes condicions més difícils per l'extinció perquè es produeixen no només corrents verticals ascendents sinó també descendències brusques, efecte xamaneia, etc. Efectivament és el que es diu la pròpia dinàmica, la pròpia meteorologia de l'incendi, és la pròpia meteorologia de l'incendi.
Com deia, gairebé 6.000 hectàrees cremades, la majoria agrícoles, i hi ha molts pagesos que hauran d'assumir pèrdues molt importants. S'ha cremat blat que no s'havia segat i també magatzems de palla. Pere Roquer és el president de SAGE.
El que demanem és de que urgentment s'activi un pla econòmic directe i que sigui el més ràpid possible perquè es puguin compensar totes aquestes pèrdues.
I ara mateix hem de dir que els bombers treballen en un altre incendi, en aquest cas a Pinós, al Solsonès, tot i que l'acaben de donar per estabilitzat. S'ha declarat poc abans de les 6 de la tarda i hi ha encara 13 dotacions terrestres i 6 d'aèries. Les flames afecten sobretot camps, però també hi ha boscos propers. A la zona bufa molt de vent i ha començat a ploure, però com dèiem, els bombers l'haurien aconseguit estabilitzar.
I anem al municipi de Valls, perquè òbviament hi ha consternació i commoció per la mort d'un nen de 2 anys a l'interior d'un vehicle estacionat en un carrer del polígon industrial. El seu pare, en un descuit, se l'hauria oblidat a dins del cotxe quan anava a treballar.
I més de 150 persones, entre ells veïns, amics i mestres de l'escola Bressol de l'Infant, s'han aplegat a les portes de l'Ajuntament per mostrar escalf i tot el suport als familiars. L'alcaldessa Dolors Ferrer ha recordat que s'han declarat 2 dies de dol i que mai havien viscut una cosa com aquesta.
Ahir va ser un dia molt trist per la ciutat. Avui també, ahir, en assabentar-nos d'aquesta tràgica notícia, ens hem quedat en xoc, tots plegats, commocionats, tristos. Jo avui sí que vull agrair a la ciutat de Valls, als vallencs i vallenques, que han vingut aquí a la plaça del Blat a solidaritzar-se amb la família. Ha estat una tragèdia per la ciutat, no havíem viscut mai una cosa com aquesta.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el pare del nen per un homicidi imprudent greu i estan pendents de prendre-li declaració.
I a Barcelona, l'Ajuntament i les quatre empreses del servei de neteja han acordat unificar i reforçar els protocols en els episodis de calor extrema com el que estem patint.
I quan la temperatura passi dels 34 graus, els treballadors faran pauses de 5 minuts cada hora i en les hores de màxima insolació, entre les 12 i les 4 de la tarda, es canviaran les rutes per passar per zones amb més ombra. També s'ha acordat que a partir dels 40 graus se suspendrà el servei de neteja a peu i es milloraran els protocols de vigilància per detectar en les plantilles persones especialment vulnerables. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament, diu que aquest acord és un pas endavant.
El que farem és millorar els protocols de vigilància de la salut en les plantilles, donarem més eines d'autoprotecció i, sobretot, adaptarem els llocs de treball quan sigui necessari. I amb tot això podem dir avui que sortim reforçats amb més eines per fer front a les altes temperatures que tenim i que, malauradament, estem segurs, seguirem tenint.
Per cert, que el Departament de Treball ha confirmat que l'empresa de la treballadora del servei de neteja que va morir dissabte després de treballar en plena onada de calor no ha comunicat que es tracti d'un accident laboral. Treball assegura que si la mort s'hagués produït a la feina, Inspecció de Treball hauria actuat d'ofici com es fa en totes les defuncions laborals.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi molt bé.
I arriba aquesta hora la informació esportiva amb el company Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Montserrat, com estàs? Bona tarda a tothom.
Avui, dia de presentacions de les noves equipacions del Barça i també del Girona.
Sí, dos dels tres conjunts catalans de primera. Comencem per l'equipació del Barça, que, com a grans novetats, recupera les franges verticals. També l'escut torna a la part esquerra del pit. Aquestes franges verticals incorporen un degradat amb els colors del Barça, és a dir, amb els colors blau i grana, i hem de dir que en aquesta primera equipació el pantaló és blau. Un Barça que ha presentat la nova primera equipació amb jugadors i jugadores, futbolistes del primer equip com Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Balde, Fermín, una samarreta que ja està a la venda, aquesta de la temporada 2025-2026. Encara no veiem a Lamine Yamal amb el dorsal 10, que, com saps, lluïa Ansu Fati, però Ansu Fati ha renovat i ha marxat cedit al Mònaco. El 10 amb Lamine Yamal, l'ha de portar o no? Ha sortit Víctor Navarro al carrer i la gent opina.
Yo creo que después del año que se ha marcado, yo diría que sí. Sé que es una apuesta bastante a futuro, que ha de tener mucho carácter para poderlo llevar, pero yo creo que Lamine es el indicado y que se puede marcar un año mucho más bueno y demostrar que sí, que merece la pena dárselo.
Yo creo que sí, que durante la temporada pasada demostró ser un jugador resolutivo y que sí, sobre todo un número tan importante que ha tenido otros jugadores, yo creo que sí.
Sí, lo merece porque es el mejor.
Sí, se lo podría merecer ahora mismo. Sí,
hi ha unanimitat en què Lamine Yamal ha d'un dorsal que té un simbolisme molt especial, el 10 del Barça, i tot apunta que el diumenge 13 de juliol, que és quan el Barça comença la pretemporada i Lamine Yamal assoleix la majoria d'edat, s'anunciarà aquest canvi i ja veurem a Lamine Yamal lluint el dorsal número 10. A Can Barça, però, es continua parlant, més allà de la presentació avui de la nova equipació, de la primera equipació, de Nico Williams. Avui hem estat amb el blaugrana Dani Olmo, ha estat l'Helena Condis, hem estat al seu campus, un Dani Olmo que, recordaràs, va tenir problemes per ser inscrit durant tota la temporada que hem deixat enrere, sí. I això ha respost al que li ha preguntat l'Helena.
Al final todo se soluciona, está claro que las dudas pueden existir por todo lo que pasó el año pasado, pero al final yo tengo y tuve la máxima confianza con el club, no era un tema que me preocupase y al final todo se solucionó, pude jugar, que era lo importante. Bueno, Nico es un gran jugador, al final ya lo ha demostrado con su club, con la selección, el nivel que da, o sea, ya sabemos cómo se adaptaría y cómo estaría.
Aparquem el Barça, deia que avui també ha presentat la seva nova pell per la nova temporada al Girona. Aquí tenim una primera equipació més trencadora. Domina el color blanc i també recupera el Girona les franges verticals, tot i que són unes franges vermelles molt finetes. El pantaló continua sent vermell. Hem dedicat tant les equipacions del Barça com les del Girona, que us ho estem explicant, però a través de la xarxa social X, @esportscope, el programa d'aquesta casa, les podeu trobar. Per cert, un Girona que negocia amb la Unió Deportiva Les Palmes pel defensa Mica Mármol. El conjunt canari vol la clàusula, 10 milions d'euros, dels quals 5 serien pel Barça, però el Girona vol el jugador per sota del preu d'aquesta clàusula. Avui falta just una setmana perquè comenci la pretemporada del Girona, que de moment no ha fitxat a cap futbolista.
I fora del futbol, Albert, en bàsquet, 3 jugadors del Barça, la prellista d'Espanya per l'Eurobàsquet.
Sí, són Darío Brizuela, Joel Parra i Billy Hernán Gómez. Àlex Abrines, per temes personals, no està entre els convocats. Ha anunciat el seleccionador Sergio Escariolo que, després de l'Eurobàsquet, que arrenca el 27 d'agost, deixarà la selecció i tot apunta que serà el nou entrenador del Real Madrid com a recanvi de Chus Mateo. Pel mateix preu, t'explico que avui el Joventut de Badalona ja coneix els rivals de la primera fase de la Champions del bàsquet. És la tercera competició europea en importància. Eurolliga, Eurocup, que és el que ve disputant el Joventut, però aquest any s'ha inscrit a la Champions. La primera fase la jugarà contra el Hapoel Holon d'Israel, el Xolet francès i un equip que arribarà de la fase prèvia.
Doncs pendents de tot plegat, Albert Díez, gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Igualment. I nosaltres hem arribat fins aquí amb la linterna de Cope Catalunya i Andorra. I com dèiem, demà els homes del temps diuen que se'n va la calor extrema, però arriben les pluges per la tarda. Pendents de tot plegat, com dèiem, salutacions de la Montse Rodríguez. Ara, Ángel Expósito i la Linterna. Bona tarda.